11 i 17 minuts. Què tal, Artur Ramon? Com estàs?
Molt bé, Josep.
Encantat de saludar-te. I què passa amb l'Hermitage, que veig que és una mena de Guadiana? Apareix, desapareix, un culebrot que no té final. Què passa amb aquest museu? Ve a Barcelona, no ve l'Ajuntament, el vol, no el vol? Encara no ho he aclarit.
Doncs mira, passa com amb tantes coses d'aquest país que no s'acaben de poder arreglar, que estan encallades. En aquest moment es parla d'una taula de diàleg, que tu, com saps molt bé, doncs això està a l'ordre del dia, eh? Aquestes taules de diàleg on s'han d'arreglar les coses i, pel que jo veig, no s'acaben d'arreglar mai. Doncs ara hi ha una taula de diàleg...
Això de les taules de diàleg ara equival a allò històric de... Escolti, si tu vols bloquejar una situació, crea una comissió,
clar,
no?
Crea una taula de diàleg.
Les comissions que deien abans els ministeris i les conselleries que es creaven per ralentitzar les decisions, ara s'ha convertit en taula de diàleg.
És un eufemisme. El llenguatge ja saps que va canviant. Avui això es diu taula de diàleg, que vol dir asseure'ns per no arribar a cap conclusió. Això és el que vol dir una taula de diàleg, no? Tu tens una postura, jo tinc una altra, i ens anem, i així anem fent una mena de performance o representació del poder amb aquesta. I això és el que està passant a escala local amb aquest projecte de l'Hermitage, que hi ha una fundació, com saps, privada, que ha arribat a un acord amb l'Hermitage per tenir una franquícia a Barcelona, a la Bocana del Port, i l'Ajuntament d'Ada Colau es vol mantenir ferma, en tenir la última paraula en donar permís a aquest projecte o no. Clar, a mi el que em dóna sensació és que aquest projecte tenia un sentit quan el liderava una persona del pes intel·lectual i dels coneixements de Jorge Wagensberg, que és el que va idear aquesta idea. Ara, aquest senyor, malauradament, doncs va morir fa uns anys, i en aquest procés... No
era un pou de ciència,
era,
i mai millor dit, d'altra banda.
Era una persona extraordinària, no? Uh-huh. Però no ha estat substituït, no tenim un altre Jorge Wagensberg, malauradament. Ara què tenim? Tenim un projecte d'un arquitecte estrella, Toyo Ito, al Port de Barcelona. I què anem a buscar? Anem a buscar l'efecte Guggenheim, clarament. Però clar, Barcelona no és Bilbao. Barcelona té una infraestructura de museus que, aquí ho hem denunciat moltes vegades, no molts estan passant unes situacions de crisi, unes situacions de difícil viabilitat, i més després de la pandèmia. Per tant, jo no sé fins a quin punt és interessant per la ciutat, no pels promotors, no per l'Hermitage, no pel negoci que genera tot això, sinó per la ciutat, que és el que l'Ajuntament també ha de vetllar, fer un museu més quan els que tenim no es poden mantenir ni poden tirar endavant amb les condicions que serien acceptables. Per tant, clar, ara s'ha posat sobre la taula la mobilitat que això comportarà, no? Perquè hi ha un punt que està lligat als creuers que tornaran i a aquest turisme globalitzat. Ja veurem tot això com tornarà i amb quin paradigma
perquè
tornarà.
Perquè recordem a l'audiència que en principi s'hauria de construir a l'àmbit d'influència de la Barceloneta.
Sí, a prop de l'Hotel
Port,
Vela, no? Allà a la Bocana del Port,
sí, sí.
Que és un cul de sac, diguem-ho tot. És a dir, que planteja uns problemes de mobilitat importants, segons com es planteja la cosa. Però tot això és superable. També tenim un gran museu nacional que la gent no hi pot anar perquè no té accés pràcticament públic i que quan surts d'allà no hi ha un taxi que et porti a la ciutat. Vull dir que la mobilitat...
Sempre s'ha parlat de la muntanya de Montjuïc com la gran possibilitat i potencial que té de ser una zona de museus, però, és clar, si el transport públic no hi arriba...
Doncs, per tant, el tema de la mobilitat ja sabem quin és. Jo crec que aquí és un problema de projecte de museu i de projecte d'aportació a la ciutat. És a dir, és la quarta o cinquena franquícia a l'Hermitage. Llavors, a l'Hermitage vols dir que té tanta fons al magatzem per a la cinquena franquícia deixar-nos obres de nivell que complementin el que ja tenim, o no?
No sé, però l'Hermitage és una mica magatzem. L'original, vull dir, eh?
Clar, l'Hermitage és un museu creat pels tsars i creat a la Rússia, diguéssim, precomunista, en el que té un fons importantíssim que exhibeix l'Hermitage. I després té uns magatzems amb coses que estan bé, però que han anat ja a moltes altres ciutats. I, per tant, no sé ben bé. A mi el que m'agradaria saber és què vindrà de l'Hermitage, quin projecte museogràfic hi ha i què volen fer amb tot això.
Jacinto, bon dia.
Jo en això estic en contra de l'Artur.
Tu estàs a favor de l'Ermitage?
Jo penso que s'està discutint l'Ermitage com si fos un condis. L'Ermitage és un museu. Entre tindre un museu o no tenir-lo, millor tenir-lo.
No, però no ens equivoquem, eh? No ve l'Ermitage, a Barcelona.
Home, ja ho sé, ja ho sé.
Venen les rampoines de l'Ermitage a Barcelona.
Un moment. Jo no sé qui coneix l'Ermitage d'Amsterdam. Jo, de les millors exposicions que he vist a la meva vida, les he vist al Museu de l'Ermitage. Una de Napoleó i Josefina, precisament.
Ara parlarem de Napoleó.
Precisament. Brutal. O sigui, un nivell d'imaginació, no només les peces, perquè sí que als magatzems de l'Ermitage hi ha de tot, però també hi ha la porcelana de Josefina que se'n van emportar els russos quan van entrar a París. O sigui, hi ha una col·lecció d'uniformes, de banderes, lo que vulguis, i es pot fer unes exposicions històriques brutals.
Però llavors, Jacinto, el que ens han d'explicar és quin projecte hi ha, què vindrà. Que, és a dir, a mi, dir-me que el museu el farà el Toyoito... en fi, està molt bé escultòricament per tenir una obra al Toyoito, que ja en tenim, a més, a l'entrada de Barcelona. Però jo crec que des de que aquest projecte no el lidera el Jorge Weinsberg, no hi ha hagut un diguéssim, algú
un
que
defensor,
hagi substituït un defensor
intel·lectualment sòlid.
Exacte,
no?
Que ens hagi donat un pla museogràfic, que hi haurà, quines obres hi haurà.
Però una mica de confiança, és un museu i és un dels museus més importants del món. És com si vingués una franquícia del Louvre. O sigui, jo estic absolutament a favor en un lloc que és un descampat. O sigui, millor posar això que què posarem, xiringuitos.
A mi m'ha cridat l'atenció que la tinent d'alcalde Jared Sanz ha dit que no s'ajusta al barri.
barri.
Clar, si tu vols mantenir... Això m'ha fet molta gràcia, perquè, clar, els barris també poden canviar si l'Ajuntament vol que canviïn, no?
Aquest barri
que hi ha... Si Maragall no hagués volgut... No hi hagués hagut Jocs Olímpics, no hagués volgut canviar tot, clar, el que és la façana marítima, què seria allò? Continuen sent els tinglados del port abandonats?
Però a més, aquest barri que hi ha el Vela, hi ha els restaurants més pijos de sota el Vela, i hi ha el Club Natació Barcelona. O sigui, quina mena de barri hi ha aquí?
No, és que no hi ha barri.
Per això, una manera de fer un barri cultural és posar un museu.
Momento.
A veure.
Demana la paraula... Y Manolo Arias, ¿qué tal, Manolo?
No, voy a dar nada más una opinión, no sobre esto. Evidentemente todos los museos son importantes, pero me llama la atención una cosa, un fenómeno que se está produciendo, que es el parque temático de museos en ciudades marítimas, en donde los museos, en vez de colocarse en las partes más nobles de la ciudad para hacer barrio, se colocan en los muelles y al final incluso grandes teatros. Yo he podido ver, por ejemplo, y me parecía una forma curiosa, por ejemplo, en Málaga se ha inaugurado ayer los dos muelles largos como el Bernabéu para dos cruceros. En alguno de los cruceros, por ejemplo, de Málaga, hay dos tipos de viajeros en los cruceros y ahora, después del COVID, va a haber más diferencia. El que viene, toma, bebe, y el que aprovecha ese viaje. Y entonces, de repente, dice Málaga, por ejemplo, que tiene cuatro museos, el francés, el Picasso, no sé qué, y además Antonio Banderas personalmente hace Chorus Line y va a la entrada, y van y llena 2.000 butacas de todo esto. Pues algo de eso en el puerto de Barcelona, con todos los... La ciudad ya ha sido transformada por eso. Y entonces, independientemente de eso, creo que hay una tendencia en el mundo que no podemos olvidar desde la intelectualidad y la defensa del museo, que es que quieren hacer parques temáticos también. Hay un concepto económico de... Hay una ciudad que vive y una ciudad que recibe. Un amigo me decía, no hace mucho, tenía un negocio en la parte baja y tenía un negocio en Gracia. Decía, yo vivo dos Barcelonas y dos vidas. Abajo es la locura y arriba me cuido con los clientes, la cosa, no sé qué, porque es la Barcelona de siempre.
Lo que pasa es que, Manuel, de poner tiendas de souvenirs a poner el Ermitage, hay una diferencia.
Claro.
Sí, pero... No, a veure, yo estic d'acord.
Es verdad, pero hay que tener en cuenta eso. Es como Sydney. Tú te bajas del barco en Sydney. Yo es que una vez fui y lo primero que te llevan a la ópera. Dices, bueno, claro.
Una atracción.
Bueno, y ahora en Oslo se ha construido el gran museo, está también en el muelle.
Sí, sí, sí.
No, però aquí lo que...
Hay algo, sí, ¿verdad?
El que hem de saber és quin és el projecte. És a dir, jo el que em queixo és de no conèixer... O sigui, ve l'Ermitage. Bueno, sí, ve l'Ermitage, però ve una franquícia d'Ermitage, amb quines condicions, amb quin projecte...
Aquesta és una característica molt pròpia també d'aquest país. Encenem grans debats, però mai no sobre la superfície. Sempre sempre sobre el surf, mai fem immersió.
Va, és que es pot passar que tu a vegades estés parlant del barri, de la Concepció, i la idea museística és una idea de parque temático, i entonces te meten la discussió, te puedes passar parlant i discutint dos anys sobre el barri o no sé què, quan la idea és otra. Eso hay que tener en cuenta. El enemigo del barrio, de todo eso, es hacer un equilibrio para que el museo sirva además también, y bueno, y si recibe la ciudad, pues está
y
bien.
Y aporte pero, algo, claro. Es decir, es señora, una ciudad que tiene museos, sí,
pero,
aporte.
Pero lo que no es puede decir, no es puede decir, puede decir que una ciudad tiene masas bars, pero no que tiene masas museos.
Es verdad, no, es verdad.
No, masas museos no, pero los que té...
Es el argumento que se está durando. No, brillant,
brillant, Jacinto, brillant.
Brillant. Intel·lectual. O sigui, tenim els meus museus brillant. Que no aniran als altres. Home, no,
a veure,
no.
acabem de detectar, senyores i senyors, que Imanol Arias es postula per regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
No, per Dios. No.
Ja té un vot, ja té un vot.
Dos.
Què tal, Imanol, com estàs?
Bon dia a tots. Muy bien, muy sorprendido del nivel de estas horas de la mañana. Y además en catalán, que tengo que hacer un pequeño esfuerzo porque lo entiendo.
No, pero si lo entiendes perfectamente.
Sí, pero el esfuerzo me hace como me pongo como mejor. Digo,
estupendo.
Es que estoy hablando idiomas y estoy llegando a una emisora conocida, a un señor que conozco, me conoce desde que es niño, con este nivel de discusión.
¿Quién era un niño? Tú eras.
Yo era un niño. Ay, yo era un niño porque tú ya eras un jovencito que te habías tragado un micrófono, tenías un señor, te habías tragado un locutor y entonces ya eras un señor.
Oye,
de voz.
Aquesta matinada, quan venia cap aquí, pensava, quan vaig conèixer jo a l'Imanol Arias o quan li vaig fer la primera entrevista? I va ser en aquesta mateixa casa.
Sí.
I Nilo Tempore...
En la muerte de Miquel, el estreno de la muerte de Miquel.
¿Tú recuerdas que
sí,
lo has
hecho? Sí, me acuerdo perfectamente. Ya te recuerdo perfectamente. Claro. Digo, porque entonces las voces potentes, eso, los que os habíais tragado un micrófono, erais personas que, a los actores jóvenes que siempre se nos criticaba la voz, veníamos contigo y decíamos, vamos a pasar el examen, a ver cómo... O sea, habla cuní, sí, por la edad.
Eres.
Pero sí, fue hace mucho
no,
tiempo.
No, pero yo recuerdo que a més em van dir, oye, Imanol Arias serà un tío famosíssim, serà un tío collonut, a més, està boníssim, em va dir una locutora d'aquesta casa.
Està boníssim.
I què? Li has tret partit d'haver estat boníssim o no?
Mercedes Milà decía, siempre habla, dice, cuando tú eras inevitablemente guapo, que solo eras eso, dice, pasaba esto y esto. Bueno, pues en aquel momento tocó...
Eras inevitablemente guapo.
Tocó el cambio generacional y buscaban eso, lo mismo que antes, pero que pudieran hablar un poco. No fue mucho más, ¿eh? Aprovechamos el rinconcito ahí, porque éramos pocos, y ahí nos colamos.
Imanol Arias, señoras y señores, ens porta Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, al Teatre Poliorama.